Vinga, seguim endavant. 12 minuts, arribarem a les 9. Salvador, a qui tenim avui per l'entrevista?
Doncs avui parlarem amb del jeroglífic, que és l'ensenyament de cara al curs vinent. I ho farem amb una de les persones amb més coneixement, més experiència i més influència de l'Escola Concertada Catalunya. És el director del Centre d'Estudis d'Estocolm i president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, és a dir, l'Escola Concertada No Religiosa.
I el seu nom és Carles Camí.
Carles Camí.
Ja el podem saludar. Carles Camí, bona vesprada.
Bona vesprada.
I benvingut al programa. Estem aquí amb Salvador Aragonès fent l'economia amb valors habitual dels dijous. Carles, anem a posar fil a l'agulla una mica en els propers minuts. L'escola, tant a Catalunya com a Espanya, s'ofereix quasi cada any, canvis cada any, ja siguin curriculars o d'horaris, etc. Això a les famílies no els va massa bé i tampoc al professorat. I als alumnes, com els afecta, Carles?
Bé, aquesta és una realitat que en aquest país, amb aquests quasi 40 anys de democràcia, doncs han passat unes 7 o 8 lleis educatives, que aquest vaivent d'aquestes lleis educatives van lligades, lògicament, amb els canvis dels partits polítics quan han accedit al poder.
Sí, un clàssic, sí, sí.
És un clàssic. Bé, jo sempre he defensat i he dit, i jo crec que seria desitjable, que una llei d'educació, una bona llei d'educació, requereix de dos aspectes fonamentals. Ha de ser una llei de gran consens, a llarg plaç i sense polititzar les aules. Què vull dir amb això? Clar, quan es parla de la Constitució, tothom accepta que és una carta magna, que no dic que és inalterable en el temps, però que perdura al llarg dels anys. Una llei d'educació hauria de ser una llei lo suficientment àmplia en què tots els partits polítics es poguessin sentir còmodes dintre d'ella. I quan els toqués governar amb uns o amb els altres, via decrets, reglaments, normes, podien donar-li el seu toc personal. El que no podem estar és permanentment canvi de govern, canvi de lleis, inclús amb algunes lleis que s'han derogat abans d'implantar-les. Això què comporta? Això que la comporta de cara als alumnes, doncs aquests canvis curriculars, aquests canvis d'itineraris, tal. Però fonamentalment això va en detriment de la funció docent del professorat, que requereix que amb tots aquests canvis són noves programacions, nous currículos, noves feines, i tornar a començar una altra vegada quan es produeixi un altre canvi polític. Un exemple molt clar el tenim amb la Llei d'Educació de Catalunya. La Llei d'Educació de Catalunya va ser una llei que es va aprovar amb una majoria, quasi diria, del 80%. I, per tant, és una llei que garantitza un llarg recorregut, tot i que ja pot haver-hi algun partit polític que ja comença a qüestionar o voldria revisar alguns aspectes. Però és un exemple d'una llei que va ser consensuada amb una gran majoria. Això hauria de passar amb l'Estat espanyol. Una llei d'educació, com he dit, de gran consens, de llarg recorregut i sense polititzar les aules.
Sí, Carles, els últims consellers d'ensenyament no han estat massa fins, tant amb el professorat com amb els centres. De fet, en les últimes setmanes hi ha hagut diverses vagues a l'escola pública per no acceptar els horaris i el currículum del curs que ve, que comença el 5 de setembre, per cert. Per què protesten tant els professors contra el conseller Josep González Cambray? Jo he vist molt a prop de la conselleria, està ple de pintades contra el conseller, no sé què deu passar per
aquí. Avui mateix hem tingut una manifestació, la darrera.
Sí, diverses manifestacions hi ha hagut, eh?
Sí. Mira, jo tindria la impressió que tinc. A veure, a l'haver adelantat el començament de curs, jo crec que és una molt bona decisió perquè contenta a les famílies, fa més possible la famosa conciliació laboral i, per tant, tampoc suposa cap càrrega lectiva de més perquè aquests dies que s'adelanten es compensen amb dies de lliure elecció. Val? Per tant, crec que és una bona decisió.
Sí, però només és pels matins, no? El setembre i el juny.
De matins per la pública, la concertada, farem un horari normal i corrent.
Ah, vale.
És un missatge que vull traslladar. Però aquí què és el que ha passat, aquest malestar, que, com dieu, doncs l'heu vist en el carrer, en manifestacions, en pintades. A veure, el que ha passat és de que els col·lectius dels professors, fonamentalment de la pública, representats pel sindicat de l'USTEC, el Consell Escolar de Catalunya, però fonamentalment el sindicat de l'USTEC, s'han sentit el que es diu ninguneados. S'ha tirat o s'ha aprovat aquest inici de curs sense haver-ho parlat, sense haver-ho consultat, sense haver buscat un consens. I això doncs ha incomodat amb aquests sectors que estan acostumats a sempre a parlar, a consensuar, a negociar i buscar sempre alguna altra contrapartida amb aquestes imposicions. Per tant, jo crec que és un malestar que ve fonamentalment perquè les coses no s'han fet de la manera adequada.
Buscar, o sigui, no hi ha hagut consens.
Comunicat en els sindicats, ni més ni menys. Ara, dit això, la concertada començarà al setembre amb l'horari normal, hi haurà unes classes selectives, hi haurà l'hora complementària, hi haurà una hora d'esbarjo o lúdic, com li volguéssiu dir, però tindrà les 6 hores com han tingut fins ara.
Podem també abordar un altre problema, perquè tenim, lògicament, la qüestió lingüística sobre la taula,
sí,
aquest 25% del castellà dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Com veus, Carles, l'aplicació de la sentència i del decret llei del govern?
Mira, a veure, aquí va sentar malament la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya quan va parlar del 25%. O sigui, aquí, possiblement, el fallo ha sigut posar-hi una xifra, un 25%, no? I imposar
va, això és impossible.
I el 25%. Bé, aquí què és el que s'ha buscat? S'ha buscat una manera de, sense parlar del 25%, arribar al mateix objectiu. Què, quin és? Aquesta llei que hem consensuat tots els partits polítics, bueno, majoritàriament, consolida de forma indiscutible la immersió lingüística en català, que ha donat molt bons resultats i que no ha portat cap tipus de problema. Això queda consolidat. I el català queda com a llengua vehicular. Queda reflexat amb aquesta llei. Ara bé, el castellà, que fins ara potser no havia tingut un tracte potser més acurat, amb una mica més dedicació, aquesta llei sí que imposa un ús en les escoles una miqueta més ampli de lo que obligava la LEC i la llei de política lingüística. És a dir, li dona o imposa que el castellà li dona un caràcter curricular i educatiu, cosa que no tenia fins ara, que en moltes escoles només s'impartia a la impartició de la llengua castellana. Uh-huh. Ara obligarà alguna matèria d'impartir-la en castellà per donar-li aquest caràcter curricular i educatiu. Però també és una cosa que hem de tindre en compte.
Sí, un dels problemes...
El castellà, les necessitats del castellà no són les mateixes amb l'àmbit rural que, per exemple, l'àrea metropolitana.
Ja, aquí està el punt,
rural, sí. No el 25, allà potser convindria un 30 o un 40%, i potser a l'àrea metropolitana amb un 15% ja n'hauria prou. Uh-huh. Per això es deixarà, al final, amb aquesta llei, contempla que la decisió final recaurà amb els directors de les escoles, en funció de la ubicació de l'escola, la idiosincràsia sociolingüística del seu entorn, aquest percentatge pot ser una mica més alt o una mica més baix.
Clar,
i aquesta és l'única realitat. Per tant, l'objectiu que s'arribarà és que se li dona amb el castellà aquest caràcter curricular i educatiu potser que no havia tingut fins ara, ni més ni menys.
Sí, Carles, i un dels problemes eterns de l'escola concertada és el seu infrafinançament, és a dir, que no està finançada només que el 60% del cost de la plaça escolar. És el que llevem el mòdul, no? La resta ho han de pagar els pares. Degut a aquest finançament molt insuficient, molts diuen que l'escola concertada és una escola elitista, perquè doncs s'ha d'anar allà pagant, no? Quina solució hi veus, Carles?
Carles, sí que et demanaria màxima brevetat en aquesta resposta, perquè el temps...
A part d'aquest infrafinançament crònic que no cobreix aquest 40% que l'han de cobrar les famílies amb la quota, sí, em diu quina solució hi veig. L'única solució és arribar a un millor finançament i si em permeteu, inclús arribar a la gratuïtat. Si s'arriba a la gratuïtat, tant a l'escola pública com a l'escola concertada, els pares tindran la llibertat d'escollir amb igualtat d'oportunitats una escola pública o una escola concertada sense que hi hagi aquesta barrera econòmica, aquest diferencial, com a conseqüència de l'infrafinançament. I amb aquesta línia estem treballant amb el departament d'arribar, no lògicament d'un any per un altre, sinó que amb 2, 3 o 4 cursos, amb aquesta gratuïtat. Que l'alumne pugui, la família pugui escollir l'escola pública, l'escola concertada, amb igualtat de condicions i en zero coste.
Seria una gran notícia. Carles Camí és director del Centre d'Estudis Estocolm i president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, és a dir, l'escola concertada no religiosa, i avui ens ha ajudat a entendre el moment que viuen. Carles, mil gràcies.
Gràcies, Carles.
A vosaltres.
Una bona tarda.
Salvador, gràcies per tot, com sempre. No marxis, que recollim.
Gràcies.